Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals. Vinga, dijous 22 de febrer, el dia en què el Parlament ha d'investir per fi un nou president de la Generalitat. La CUP, però, no dirà res fins a les 3 d'aquest migdia, no dirà si l'investeix o no, perquè els seus vots són obligatoris per poder-lo investir en primera volta. Ja em sembla bé, Turull, tot i que és veritat que entre totes les possibilitats és qui representa més l'antiga Convergència tacada per la corrupció. Sigui com sigui, el problema vindrà divendres. Divendres ens podríem trobar amb els consellers, entre els quals ja recordem també la torruellenca Dolors Bassa, de nou a la presó. He de confessar que m'ha sorprès aquest moviment del jutge. Esperava que es quedessin en llibertat almenys fins que es celebrés el judici, però en tot cas això ho veurem demà, que és quan hem de conèixer la decisió del jutge del Tribunal Suprem. Si finalment Turull va a la presó, s'estarà empresonant un president de la Generalitat escollit pel Parlament. Abans haurà estat inhabilitat, cosa que farà que el ple d'avui sigui totalment inútil. Insisteixo, això si va a la presó. Sobre la inutilitat pràctica d'alguns d'aquests actes, us vull fer un avançament d'una cosa sobre la que parlarem demà. Demà al supermatí aprofundirem en la figura del gran periodista català i espanyol de principis del segle XX. Era Agustí Calvet, de Sant Feliu de Guíxols, que va treballar sota el pseudònim de Gaziel. Demà en parlarem, però Gaziel, en un article publicat el 26 d'octubre de 1925, ja deia que los catalanes nos ahoga la retórica. Un exceso de fachada y un empacho de retórica. Estas han sido las dos faltas de la Catalunya contemporània. Doncs sí, avui investirem un president que demà podrien inhabilitar. I escolta, tan tranquils, són les 8 i 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Dijous 22 de març, el temps d'avui ve marcat per una alerta per fort onatge, oi Martí Seguer?
Doncs sí, bon dia Dani. Avui seguim amb una jornada marcada sobretot pel vent de tramuntana que encara bufa amb intensitat i que ho farà ben bé fins la tarda, moment en què començaran a aparèixer algunes bandes de núvols, però serà un dia en conjunt assolellat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per onades que poden superar els 2,5 metres i les temperatures es mouran entre els 2 i els 12 graus. Divendres també serà un dia força assolellat, però serà a partir del vespre que la nuvolositat s'anirà fent més abundant i compacta, i el dissabte, quan ens arriben les precipitacions.
Moltes gràcies, Martí. Ara saludem la Sílvia Pedret. Bon dia.
Bon dia.
I en Toni Sellas. Bon dia.
Bon dia a tothom.
I aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
La torruellenca Dolors Bassa, citada a declarar divendres juntament amb la resta de consellers, així com Carme Forcadell i Marta Rovira. El jutge Llarena els comunicarà les ordres de processament. Mentrestant, la xarxa Dona Girona i la UGT han homenatjat Dolors Bassa amb un acte aquest dimecres.
Toc d'alerta dels ADF a Gavarres Marítima per dos petits incendis al Baix Empordà, un a Calonja i l'altre a Tamariu. Tots dos van afectar uns pocs arbres d'una zona boscosa i el perill no va anar més enllà. Els ADF alerten d'una situació de risc.
Problemes amb els arbres en la reforma del Passeig Rius i Calvet de Sant Feliu. L'estat de les arrels obligarà a talar la quinzena d'oms catalogats. Trasplantar-los posaria en risc el mur de contenció del passeig. El ple ho aprova d'urgència.
Verges estrenarà un nou consultori l'any vinent. El proper mes de maig s'adjudicarà l'obra mitjançant un concurs públic i la construcció s'iniciarà al llarg del tercer trimestre de l'any.
Presenten la tercera edició de la campanya Hola, visita Empordanet, que promou el turisme cultural i patrimonial a la zona de l'Empordanet. Hi participen la Bisbal, Ullastret, Forallac, Corçà i Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura.
Begú tindrà capgrossos. Els alumnes de l'escola Doctor Arruga li han demanat a l'alcalde, a qui han entregat una carta durant una visita a la sala de plens de l'Ajuntament, i el batlle els ho ha confirmat.
El Museu del Suro i la policia local de Platja d'Aro reben distintius de qualitat turística. El Consell Comarcal ha lliurat aquest reconeixement a 62 empreses i entitats del Baix Empordà.
I avui entrevistarem al supermatí el cap dels serveis jurídics de l'Associació Catalana de Municipis, l'Albert Guilera. Parlarem de la nova llei de contractes perquè sembla que dificultarà la feina als ajuntaments petits. I avui, Roger Torrent convoca el ple d'investidura de Jordi Turull per les 5 d'aquesta tarda. El motiu principal és la citació del jutge Llarena, la torrellanca Dolors Bassa i la resta d'imputats com Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull o Marta Rovira demà al Suprem per estudiar si els envia a presó. Alba Lejide.
El president del Parlament, Roger Torrent, va comparèixer en una declaració institucional sense preguntes per proposar que el candidat a la presidència de la Generalitat sigui el diputat de Junts per Catalunya i número 3 de la llista, Jordi Turull.
D'acord amb l'article 4 de la llei 13/2008 de 5 de novembre de la presidència de la Generalitat i del Govern, he consultat els representants dels partits i els grups polítics amb representació parlamentària i escoltades totes les seves propostes en relació al ple d'investidura, certifico que l'únic candidat proposat ha estat el senyor Jordi Turull i Negre. Així doncs, i atès que he pogut constatar que és qui més suports pot assolir, proposaré a la cambra el diputat Jordi Turull i Negre com a candidat a la presidència de la Generalitat.
El jutge Llarena cita Dolors Bassa i la resta quan ja té pràcticament acabada la instrucció, tot i que el jutge pot continuar encara recollint proves. De fet, aquesta mateixa setmana ha encarregat noves diligències a la Guàrdia Civil i ha obert una peça separada secreta. Tot i això, és un pas que costa el moment d'obrir judici oral.
Per la seva banda, la CUP no decidirà fins avui a les 3 de la tarda si dona suport a Turull després de consultar la militància. Lluc Salelles lamenta que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya hagin convocat el ple d'investidura de forma unilateral, ha dit, i retornen al debat a les bases després de la decisió del Suprem.
Tanmateix, aquest vespre, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han pres la decisió, ells, aquests dos grups parlamentaris, han pres la decisió unilateral de convocar un ple d'investidura demà a la tarda amb el nom de Jordi Turull sobre la taula. És una decisió que han pres aquests dos agents, que no han pres, per tant, ni amb el beneplàcit ni amb el suport de la CUP Crida Constituent, que en aquells moments el que estaven fent era valorar si ens interessava o creiem adient la convocatòria d'aquest ple en aquest moment.
Així ho van explicar els portaveus del secretariat Lluc Salelles i Mireia Boia en roda de premsa ahir a la nit després d'una reunió de la direcció. El secretariat planteja ara uns documents a les bases i els militants debatran per correu electrònic i cada assemblea local i territorial fixarà posició sobre el sentit de vot dels copaires al ple.
I això passava el mateix dia en què la xarxa de Dones Girona i la UGT homenatjaven la torrellanca Dolors Bassa. L'any passat, la xarxa Dones Girona va iniciar una campanya per fer més visible el paper de la dona en la construcció de la ciutat de Girona. Per això van demanar a diverses entitats que bategessin una casa amb el nom d'una dona. David Parreño.
Sí, a l'exconsellera de Treball se la defineix com a mestra, lluitadora i represaliada. Va estar a la presó d'Alcalá Meco, recordem, entre el 2 de novembre i el 4 de desembre de 2017. També va ser secretària general de la UGT a les comarques gironines entre 2008 i 2015, tot i que va ser activament vinculada amb el sindicat des de l'any 2000.
I l'agrupació de defensa forestal Gavarres Marítima alerta que ahir es van produir dos petits incendis al Baix Empordà. Dèiem dos petits incendis, però incendis al cap i a la fi. Un va ser a Calonge i l'altre a Tamariu. Tots dos van afectar uns pocs arbres d'una zona boscosa i el perill no va anar més enllà. Tot i això, els ADF avisen que estem en una situació perillosa.
Sí. Justament ahir el Baix Empordà es trobava en un risc moderat de patir incendis forestals en bona part del territori. Hi havia algunes zones amb un risc alt, segons la previsió de la Generalitat. A més, ens trobem ahir i avui al nivell 2 sobre 3 d'alerta dins del Pla Alfa. És un nivell de perill forestal que activen els agents rurals i que inclou una sèrie de protocols per actuar més ràpid en cas d'incendi. Per tot això, els ADF recomanen avisar els bombers en cas de qualsevol indici d'incendi i també evitar anar al bosc pel risc risc de caiguda d'arbres.
Gràcies, Sílvia Pedret. I aquesta és una notícia que us avança Ràdio Capital. Verges estrenarà un nou consultori municipal l'any vinent. El proper mes de maig s'adjudicarà l'obra mitjançant un concurs públic i la construcció s'iniciarà al llarg del tercer trimestre de l'any vinent. Paula Boira.
L'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, ha qualificat la construcció del nou consultori com un repte per la seva administració, iniciada amb les eleccions municipals del 2015.
Quan el passat mes de maig del 2015 ens van presentar les eleccions municipals, ho vam fer amb una sèrie d'objectius molt clars i molt ben definits. D'una banda, teníem una sèrie d'objectius que nosaltres anomenàvem els nostres compromisos, i d'altra banda teníem aquells objectius dels quals no depeníem només de nosaltres i per tant nosaltres anomenàvem els reptes. Dins d'aquests reptes hi havia la construcció del nou consultori municipal. Des del primer dia ens vam posar en contacte amb el Departament de Salut per veure si podíem desencallar la situació i per tant ara estem molt contents de denunciar que aquest 2018 la construcció del nou consultori municipal doncs serà una realitat.
El nou consultori, el qual s'ubicarà al carrer Xaloc, busca oferir un marc físic acollidor i confortable tant pels usuaris com pels professionals sanitaris i resta de treballadors. Es millorarà l'accessibilitat a l'edifici i simplificaran els recorreguts interns pensant, sobretot, en la gent gran i les persones amb mobilitat reduïda. Sabater defensa que aquest nou espai suposarà un canvi molt positiu per la ciutadania de Verges, la qual congrega un alt nombre de gent gran que necessita, quasi diàriament, atencions mèdiques o d'infermeria.
Disculpeu que hem dit abans que la construcció d'aquest nou consultori s'iniciarà al llarg del tercer trimestre de l'any vinent. No, s'iniciarà al llarg del tercer trimestre d'aquest any. Les 8 i 12 minuts. Canvi de plans en les obres que s'estan duent a terme a Sant Feliu de Guíxols per la reforma del passeig Rius i Calvet. Els treballs que s'han fet han revelat que les arrels dels arbres del passeig suposen un problema molt pitjor del que es preveia. Per això, el ple municipal aprovarà avui d'urgència descatalogar l'arbrat protegit. La idea era transplantar-lo, però extreure els oms posaria en risc l'estabilitat del mur de contenció del passeig. Toni Celles.
Al llarg del front marítim del passeg Rius i Calvet hi ha una quinzena d'oms catalogats. Fa unes setmanes, segons va avançar Ràdio Sant Feliu, els responsables municipals van demanar informes tècnics davant les dificultats que suposaven les arrels d'aquests arbres. Finalment han conclòs que hi ha un risc excessiu si s'intenta trasplantar aquest arbrat. Les arrels ja havien malmès la vorera, però un cop els operaris han enllestit les rases a la zona, han constatat que s'estenen pel subsol de forma complexa. En alguns casos, les arrels són molt gruixudes, s'han entortilligat amb canalitzacions de serveis, arriben al calaix de la riera, a uns 3 metres per sota del passeig, han malmès el mur i fins i tot algunes han arribat als fonaments dels edificis de l'altra banda del passeig. Davant d'aquesta situació es descarta el trasplantament i s'optarà per una tala convencional. Per fer-ho, el ple municipal, convocat d'urgència, traurà del catàleg la filera d'oms de Rius i Calvet. A més, el plenari delegarà en la Junta de Govern local la competència per autoritzar modificacions del projecte i del contracte d'obres. L'objectiu és que es pugui reaccionar amb més celeritat davant de situacions imprevistes que puguin sorgir durant l'execució del projecte de reforma de la façana marítima.
Ara mateix són les 8 i 14 minuts i anem cap a Ullastret. Perquè el Baix Empordà busca noves formes de turisme pel seu territori. És el cas del projecte Hola Visit Empordanet, una iniciativa que busca endinsar-se en la vessant més cultural de la zona. I avui saludem en Sergi Díaz, des d'Ullastret.
Els ajuntaments de la Bisbal, Ullastret, Forallac, Corçà, Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Ebre han presentat la tercera edició de la campanya Hola Visit Empordanet, que promou el turisme cultural i patrimonial d'aquesta zona. L'alcalde d'Ullastret, Miquel Gatius, ha agraït els esforços dels 5 ajuntaments que han participat en el projecte. Gatius ha explicat que l'objectiu d'aquesta iniciativa és dinamitzar l'economia del territori a través d'un turisme que es mantingui durant tot l'any i que permeti als visitants gaudir i conèixer la gastronomia, el patrimoni cultural, els paisatges i els oficis artesans de la zona.
I també donar a conèixer al visitant l'alt valor patrimonial i històric dels nostres municipis.
En l'elaboració de la guia han participat persones amb gran influència, com la periodista i bloguera austríaca Helena Pasinger o el músic i arquitecte nascut a la Bisbal, Carles San José. Més de 40 establiments participaran en el projecte i disposaran d'un adhesiu distintiu que permeti als visitants vincular-los amb aquesta iniciativa. Ramon Ramos, gerent de la Patronal de Turisme de la Costa Brava, ha tancat l'acte celebrant l'evolució cap a un turisme cada cop més cultural i menys de platja.
Doncs estem consolidant també la Costa Brava no només com un destí de sol i platja, sinó que l'estem consolidant en aquest cas com un destí important a nivell cultural, com l'hem consolidat a nivell de natura, a nivell de turisme actiu.
Un plaer incorporant Sergi Díaz de l'equip del Supermatí. I ara seguim perquè Begú tindrà capgrossos molt aviat. L'alcalde de Begú ha confirmat la informació durant una visita dels alumnes de l'escola Doctor Arruga a la sala de plens de l'Ajuntament. Més detalls d'aquesta notícia, Gerard Escaig.
Els alumnes de l'escola Doctor Ruga han visitat la sala de plens aquest dimecres. Durant la visita han entregat una carta a l'alcalde Joan Loureiro demanant que el poble tingui capgrossos. La petició arriba després d'una visita al taller de gegants de Navata. Després de rebre la carta dels alumnes de P3, P4 i P5, Loureiro ha confirmat que molt aviat hi haurà capgrossos a Begú. L'alcalde ha aprofitat l'interès dels nens per demanar la seva col·laboració. Ara serà torn dels alumnes de l'escola per proposar noms pels capgrossos com també acompanyar-los durant les festes. De moment no hi ha cap data confirmada en relació a la presentació.
Enric Frigola, el nou president de la Fundació Morató, Ernest Morató, ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital un dels seus projectes, la creació d'un museu de l'Havanera a Palafrugell, Toni.
És un projecte que existeix des de fa molt temps i que consistiria en un museu actualitzat i interactiu, segons ha dit Frigola.
Seria fer un museu, diguem-ne, modern, interactiu, és a dir, que no fos simplement doncs, l'exhibició de discos, cartells, vídeos, sinó que hauria de ser alguna cosa... Vaja, com, jo crec que si en algun lloc, jo crec que estaria bé que existís un museu de l'Havanera, un museu modern, un museu interactiu, i que aquest lloc seria Palafrugell.
El periodista Enric Frigola és el nou president de la Fundació Ernest Morató, dedicada a impulsar la investigació de les havaneres. Frigola ja era patró de l'entitat i ha rebut el suport unànime de la resta del patronat.
I una entrevista també ahir al Supermatí de Ràdio Capital. Maria Rosa Agustí, presidenta de l'associació Girona Empresàries, reflexionava sobre l'estat actual de la igualtat entre homes i dones. Sílvia.
Explicava això sobre la paritat entre homes i dones.
Qualsevol foto que vegis de qualsevol gran empresa veuràs que no existeix. Val? O sigui, no hi ha paritat. I a més, el que jo crec que em sap greu a mi i a moltes dones és que inclús a vegades aquesta paritat tingui que venir per una llei, no? O per una... no? I no sigui per una lògica.
L'Associació Gironina d'Empresàries ha recaptat 5.120 euros amb la desfilada solidària que es va organitzar divendres passat. Els diners recaptats amb la venda d'entrades es destinaran íntegrament al projecte Joves, Adolescents i Violència de Gènere de la Fundació Sergi.
Gairebé les 8 i 19 minuts. Ara tornem, però escolteu això que us interessa molt.
Ah, la primavera. Arriba el bon temps, comença a fer calor, l'Empordà floreix, les al·lèrgies... I la primera Capital Ciutadà Popular 2018. Una benvinguda a la primavera, una festa radiofònica, una bacanal gastronòmica. Capital Ciutadà 2018. Un dia per compartir plegats que arriba el bon temps i per veure'ns les cares entre els que fem la ràdio de l'Empordà i els que l'escolteu. El diumenge 15 d'abril, al jardí del restaurant Can Mac de Sant Feliu de Boada, hi haurà amanides, pa amb tomata, calçots, pollastre, xai, botifarra, vins del celler Roig Perals, recuit, crema catalana... Tot plegat per només 30 euros. Reserva la teva Capital Sotada 2018 a radiocapital.cat/calçotada i vine a passar-t'ho bé mentre fem el millor que sabem fer. Menjar. radiocapital.cat/calçotada. Afanya't, que les places són limitades i nosaltres, sense tu, no som ningú. Però fa de mal dir.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
L'Associació Catalana de Municipis reclama millores en la nova llei de contractes del sector públic. Això, atenció, perquè això és important, tot i que no ho sembla. Els contractes menors, la contractació electrònica i la transparència són alguns dels aspectes que generen més controvèrsia entre els responsables de l'administració local. David.
Consideren que la nova llei té un redactat molt restrictiu en l'àmbit de la contractació menor. La contractació electrònica és un altre aspecte que preocupa els electes i tècnics locals. Molts municipis petits critiquen que no tenen les eines per implementar-la efectivament.
I per això avui volem parlar amb l'Albert Guilera, cap dels serveis jurídics de l'Associació Catalana de Municipis. Senyor Guilera.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Escolti, des de quan està en vigència aquesta nova llei de contractes del sector públic?
La llei va entrar en vigor el dia 9 de març, si bé es va aprovar el 19 d'octubre de l'any passat, però hi ha una previsió de 4 mesos, diguem, fins a la seva efectiva entrada en vigor, que va ser ara justament aquest divendres 9 de març.
És a dir, per posar-nos en situació, els ajuntaments, les administracions, en aquest cas les administracions locals, contracten diferents empreses perquè realitzin activitats, i això us ho expliquem cada dia. Per exemple, avui us ho explicàvem, que s'havia obert la licitació per fer el nou consultori de Verges. Aquest procés ara canvia. Quines diferències hi ha entre com es feia abans i com es fa ara?
Bé, hi ha canvis, és a dir, la filosofia general és la mateixa, tampoc no ens enganyem, no és que hi hagi un canvi, diguem-ne, radical, però s'introdueixen modificacions que sí que tenen la seva afectació. Aleshores, un aspecte que preocupa especialment als municipis petits, però que de fet és aplicable a totes les administracions, és que, per exemple, els contractes menors, que són els d'obres de menys de 40.000 euros i els de serveis i subministraments de menys de 15.000 euros, ara tenen una quantia inferior a la que tenien abans, que podien arribar, en el cas de les obres, 50.000 euros, i es veuen restringits en el seu ús, en el que fa la possibilitat de contractar el mateix contractista més enllà d'aquests 40.000 euros si estem parlant d'una obra. Això vol dir que hi ha municipis petits, doncs, que normalment, doncs, han de recórrer al paleta local, per exemple, uh-huh, i que es poden trobar limitats a l'hora, doncs, al moment en què sobrepassin aquesta quantia. Si aquí afegim que tal com està redactada la llei, no dona massa llum en com aplicar-ho, per exemple, en el límit temporal en què opera aquests 40.000 euros màxims d'obres, doncs es genera un seguit de dubtes en la seva aplicació. Això per una banda, i per l'altra, doncs bé, hi ha bastants canvis en la llei, però un dels que hem detectat que genera preocupació és aquest, i després, clar, hi ha implementació de nous procediments oberts en els quals hi ha lliure concurrència, i que haurien, d'alguna manera, de facilitar també la contractació amb contractes de menys quantia, però que, tanmateix, generen més feina, diguem, de caràcter administratiu que la que, òbviament, suposen els contractes menors. No?
Val,
els contractes menors, la característica que tenen és que es poden adjudicar directament de forma molt ràpida, és a dir, es constata una necessitat i de forma, doncs, en pocs dies ja podem tenir l'empresa treballant i fent la feina, doncs, que requereix. Un contracte obert, un procediment obert, implica, doncs, un temps bastant més llarg. El que se diu procediment obert simplificat és una via, doncs, que d'alguna manera seria el procediment de referència, sobretot pels municipis petits, mitjans, com a mínim comporta un mes i mig de tramitació, no? Per tant, ja és diferent.
És a dir, anem per passos. Ara es dificulta, o sigui, s'augmenta el nombre de casos en què s'han de fer processos de concurrència oberta.
Sí, es pot entendre així. Sí, sí, val. Exacte.
O sigui, el que abans es podia fer de manera més ràpida...
Exacte. En via contractes menors, a més, podies arribar a quanties més altes, hi havia menys, diguem, entrebancs a l'ús del contracte menor.
Clar, això entenc que el motiu de tot això és evitar possibles corrupcions, o no sé si la paraula és corrupcions.
Bé, però... la idea, més que l'aspecte de la corrupció, que òbviament la llei també hi fa referència, hi ha la qüestió de facilitar l'accés de més empreses al mercat de la contractació pública. És a dir, entre altres coses, que no siguin sempre els mateixos els que tinguin l'adjudicació.
Val.
I bé, no és una mala, en aquest sentit no és un mal objectiu, és perfectament compartible. El que passa que hi ha moltes realitats locals en les quals el problema a vegades no és que hi hagi o que hi hagi més o menys competències, sinó que a vegades és disposar de les empreses que poden fer aquest servei de forma imminent, no? Segurament doncs s'hauran d'anar establint els mecanismes que facilitin l'aplicació de procediments oberts, i això passa per als mitjans digitals ben desenvolupats, que ara mateix no, els ajuntaments no disposen dels aplicatius que permetrien simplificar molt més els procediments de contractació, que probablement sigui la clau de futur, no? De forma molt senzilla, doncs, com que diu, clicant quatre botons, puguis ja posar en marxa un procediment de licitació per aquests contractes de menys quantia econòmica, i com que siguin oberts i puguin presentar ofertes a totes les empreses i es puguin adjudicar amb la màxima celeritat possible.
Sí que és veritat que totes aquestes coses des de fora es veuen molt difuses, eh? Molta burocràcia, molt de temps per poder adjudicar les obres...
Sí.
No sé si hi ha alguna manera de fer això més transparent i que la gent ho pugui seguir més, ho pugui comprovar més des de casa seva.
Bé, la llei també va en aquesta línia, igual que hi ha hagut abans les lleis de transparència. Els ajuntaments han de tenir el perfil, i dic els ajuntaments, però de fet són totes les administracions, però tota administració ha de tenir el seu perfil del contractant, que és accessible, diguem, a través d'internet, on s'hi ha d'anar publicant tot allò que tingui relació amb la tramitació dels procediments de contractació. I, per altra banda, també els contractes menors, que no estan subjectes a la mateixa publicitat, també de forma trimestral s'han d'anar publicant allà, i tothom hi pot accedir i conèixer què és el que està contractant aquell ajuntament, i si té en curs alguna licitació oberta, doncs fins i tot en el cas que alguna empresa tingui interès en participar-hi, doncs ha d'anar fent el seguiment dels anuncis que publiquen a les administracions per veure si doncs, pot participar en alguna licitació en la qual hi pugui oferir doncs, els seus serveis. No?
No, clar, és evident que això jo crec que és una de les assignatures que ens pendents de, tant del periodisme com de la ciutadania. Està més pendent d'aquestes coses perquè podríem conèixer molt... És a dir, a vegades els ajuntaments diuen, quan arriben les eleccions i veuen que perden les eleccions, diuen, no hem sabut explicar bé tot el que hem fet, però és que en realitat tot el que heu fet està en aquests portals. És a dir, si això la gent ho hagués vist, potser no hauríeu perdut les eleccions.
Bé, la qüestió és que actualment hi ha molta informació diguem, a la xarxa a la qual es pot accedir també doncs, en matèria de contractació. El que passa que bé, normalment la gent no es dedica a anar comprovant què està contractant o què està licitant el meu ajuntament si no són doncs, dels sectors directament afectats. Certament informació n'hi ha i molta. Les mateixes lleis de transparència fan que es pugui accedir tant allò que es publica de forma activa per part de les administracions com allò que es pugui demanar, en el nostre cas, als ajuntaments, no? En matèria d'informació. És a dir, el problema no ve per aquí, no és per una falta de transparència en l'actualitat, de vegades també és d'interès, doncs, si diguem en el cas doncs, de la premsa, doncs la premsa també té accés a molta d'aquesta informació. Pensa cada vegada amb menys limitacions.
Perfecte. Per cert, ja que és el cap dels serveis jurídics de l'Associació Catalana de Municipis, demà tornem a tenir moviment als jutjats.
Sí.
Sí. No sé, quina és la posició de l'Associació Catalana de Municipis?
Bé, això a mi no em correspon donar una posició, diguem-ne, de caràcter polític, no? I en aquest sentit estem observant els esdeveniments que estan produint. També avui ja veurem què passa en el Parlament, si finalment s'investeix nou president o no. I, òbviament, el que sí, per part de la seva, sempre doncs, hem rebutjat l'empresonament dels polítics catalans, dels presos polítics, i els donem el nostre suport. No? I en aquest sentit, doncs, esperem que demà no hi hagi canvis negatius en la situació de les persones que han estat cridades a declarar.
Perfecte. Albert Guilera, moltes gràcies per ser avui al Supermatí de Ràdio Capital.
Molt bé.
Jo crec que era un tema una mica complicat, però hem sabut, almenys, que s'entengui.
Molt bé.
Vinga,
perfecte.
Adéu.
Gràcies. Adéu, bon dia. Adéu.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Al Supermatí us seguim explicant notícies perquè el Consell Comarcal ha lliurat els distintius de qualitat turística a 62 empreses i entitats de diferents sectors de la comarca del Baix Empordà. Entre les noves destinacions d'aquest any es troba el Museu del Suro de Palafrugell i la policia local de Castellplatja d'Aro. David.
Entre els premiats hi ha oficines de turisme, platges, restaurants, bars, guies, museus i empreses d'allotjament. Tots ells han superat les auditories corresponents l'any passat i han renovat la distinció un any més. Durant l'entrega dels premis també s'ha lliurat l'edició de 2018 de la publicació específica del distintiu de qualitat turística amb l'objectiu de captar noves empreses. La publicació es distribueix entre les empreses i entitats certificades, les oficines de turisme i les accions promocionals i fires turístiques. El Consell Comarcal del Baix Empordà treballa en aquest programa des de l'any 2004. A tot l'estat espanyol hi ha més de 8.500 empreses distingides.
Això que sentiu és la Llotja de Palamós l'any 1986. El Museu de la Pesca de Palamós demana ajuda per localitzar els protagonistes d'aquest vídeo que estem escoltant. Han fet una crida a Facebook per tal que els usuaris de la xarxa social els ajudin a documentar unes imatges, Toni.
Han publicat un vídeo d'una escena de pesca al port de Palamós de l'any 1986. Ho acompanyen d'un text on demanen si els usuaris coneixen alguns dels protagonistes que hi apareixen o alguna barca. Les respostes han estat immediates. Ja hi ha més de 25 comentaris de persones que creuen haver identificat membres del vídeo. Es tracta d'unes imatges enregistrades per Narcís Sans i conservades al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l'Ajuntament de Girona.
Per cert, que a la nostra web també podeu veure la imatge de la marca Guíxols al Passeig del Mar, que ja s'ha recuperat la lletra S. L'Ajuntament de Sant Feliu va fer una crida per recuperar la lletra del logotip promocional que algú els havia robat. Les lletres promocionals Guíxols al Passeig havien durat poques setmanes després d'inaugurar-se a principis d'any. La intenció és que serveixi de reclam per fer-se fotos amb la badia de fons. Les 8 i 33 minuts d'aquest dijous 22 de març i avui el comentari d'opinions el posa la Carme Fenoll.
Ahir va arribar la primavera i malgrat que els déus ens vulguin confondre amb unes volves de neu, tots sabem que els dies s'allarguen i arriben les hores promissòries. Així que enfilo el teclat salivant alguns moments que espero que se'ns presentin aviat. Un Sant Jordi sense aglomeracions, on poder comprar el llibre i la rosa i seure tranquil·lament en una terrassa, a començar aquell llibre desitjat, o fins i tot, si molt ens apuren, a conversar amb altres persones que no tenen mòbils a les mans. Un camí de ronda encara poc atapeït, on l'olor de pinassa ens desperti de la hibernació. Un gelat de l'enxaneta, de roma amb Coca-Cola barrejat amb eucaliptus, o la darrera bogeria d'en Jordi Domingo. Un Flors i Violes a Palafrugell, que ens enganya els sentits i ens pensem que concerts de qualitat i a l'aire lliure encara són fàcils i possibles. El cel de nit i l'eterna melangia que professem els empordanesos quan ens hi posem. Una Setmana Santa que obre temporada i que sona nou, a despertar. Feliç primavera a tothom.
Ai sí, feliç primavera, Carme Fenoll.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat. Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà. Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista...
A Castí de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Les 8 i gairebé 36 minuts. Recuperem l'actualitat a nivell general perquè Inés Arrimadas acusa els independentistes de degradar el Parlament i proposar un candidat imputat per malversar fons. La líder de Ciutadans lamenta que es faci servir la cambra catalana com un escenari del xou del procés.
En una piulada a les xarxes socials després de parlar telefònicament amb el president del Parlament, Roger Torrent, Arrimadas ha lamentat que aquests grups parlamentaris no tinguin cap altre pla que un imputat per malversar fons públics amb una greu situació judicial. Això en al·lusió al candidat de la investidura, Jordi Turull.
I Mark Zuckerberg admet que Facebook va cometre errors en la filtració de dades. El director general de la xarxa social anuncia canvis per evitar que es repeteixi.
Les revelacions de The New York Times i The Guardian, a més, asseguren que totes aquestes dades de 50 milions d'usuaris van ser utilitzades pel Cambridge Analytica, una empresa fundada per un milionari donant republicà i excap de campanya de Trump, Steve Bannon, per dirigir propaganda política pro-Trump de forma personalitzada en funció dels interessos de cada persona i manipular així els votants.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses.
Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Ja el sentim d'aquí de fons, a l'Ignasi Arbat. Hola, Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, Dani. Què tal?
Vinga, parlem de cinema. Són les 8 i 38 minuts. A veure, què podem veure aquest cap de setmana al cinema? Per cert, és veritat, tinc aquí els tràilers. A veure si...
Ah, molt bé.
Tinc aquí preparat els tràilers. Ves-me dient de quina parlem i el poso per sobre.
Doncs va, si vols, comencem per Pacific Rim.
Vinga.
Insurrección.
Jake. Tu padre siempre dijo que quería que fueras piloto.
Decía muchas cosas. Pero yo no soy un héroe como él.
Los Kaiju volverán. Y no pienso quedarme esperando a que alguien venga a salvarme el culo.
Pacific Rim Insurrección. Què ens pots dir d'aquesta pel·lícula, Ignasi?
Doncs mira, això és la segona part de la pel·lícula Pacific Rim, que va dirigir el Guillermo del Toro a l'any 2013, que era un homenatge al cinema de kaijus japonès, és a dir, de monstres estil Godzilla i robots. Era una lluita, doncs, de robots i monstres, un homenatge al cinema japonès que durant dècades s'ha fet popular amb el gènere del kaiju. I el que va fer Guillermo del Toro, doncs, és una pel·lícula entretinguda, divertida, que va tenir més èxit a la resta del món que als Estats Units i que s'està parlant durant molts anys si fer-ne una segona part o no, perquè tampoc és que, o sigui, va tenir un cert èxit econòmic, sobretot gràcies a un impuls que va tenir a la Xina la pel·lícula, però tampoc era una pel·lícula d'aquelles que diguis, doncs, anem de fer una seqüela ràpidament, no?
Sí, és que la primera ens va agradar.
Sí, la primera estava bé, era divertida, a més, el Guillermo del Toro, doncs, bueno, la feia servir els seus actors fetitxes i tal, i en aquesta segona part, per això, ell ja està involucrat només com a productor. El director és un senyor que es diu Steven S. Knight, que aquest senyor, per exemple, ha estat showrunner de sèries com Daredevil, a la primera temporada, i en aquest cas ens trobem també amb un repartiment de protagonistes pràcticament nou, representa que han passat uns anys respecte al que vam veure a la primera part, i també hi ha actors que no han volgut repetir, i per tant ens trobem un repartiment com aquell que diu partint de zero, no? I l'argument no deixa de ser per això el mateix, monstres lluitant contra aquests robots que són manipulats com Mazinger Z, no? És a dir, que tenen un pilot a dintre i que lluiten contra els monstres.
Tu et ve de gust aquesta pel·lícula? Ets d'aquest estil?
A veure, la primera em va agradar, però aquesta em dona la sensació que és repetir el mateix i ja no em ve tant de gust, cansada, però bé. La primera, com a mínim, era entretinguda i li donarem una oportunitat.
Val. Què més?
Què més? Telma.
Telma, mira-la. Sí. Aquesta. Tot i que el tràiler no és gaire entretingut, eh? És a dir que...
No, el tràiler és...
El tallarem aviat.
Sí. No hi ha biologia.
It's not good at firing in the mouth.
Yeah?
Va, vinga, que això és un programa
de
matí. Això és més
del
Cafè de la República, però no, va, vinga.
No, i a més, suposo que el danès, els nostres oients ja sé que deuen tenir un nivell alt de danès, però bé.
Mai se sap.
No se sap mai. En tot cas, el director és danès, és el Joachim Trier, però la pel·lícula és noruega. És una pel·lícula que es va estrenar al passat Festival de Sitges, va ser una de les que més va agradar i era candidata a emportar-se el premi a la millor pel·lícula, i finalment no se'l van dur. Hem de dir que se'l van dur una pel·lícula que és pitjor a Telma. Això a vegades passa amb els jurats. Però en tot cas és una pel·lícula que barreja elements una mica del concepte d'aquestes pel·lícules d'X-Men, no? Agafant una mica els mutants, és a dir, nois joves amb poders que venen a través de la genètica, elements de Carrie també, i una mica de Crudo, una pel·lícula que també... tenia una protagonista que tenia un primer any universitari, aquest pas doncs, de la infantesa, de l'adolescència a l'edat adulta amb l'entrada a l'universitat. En aquest cas, la noia descobreix no només les seves tendències sexuals lèsbiques, sinó que a més descobreix que té poders telequinètics. Aleshores, els exterioritza quan té sentiments molt forts. I a més, ha d'afrontar situacions que ella no està acostumada i això farà que els seus poders vagin en augment i es descontrolin. Els seus pares, que en tenen coneixement, també tenen una relació bastant freda amb la pel·lícula. Cal dir que una de les coses que té la pel·lícula és que és freda, hi ha l'estètica amb el tràiler i tot això ja haureu vist si veieu el tràiler i s'agafa una mica, no?, aquesta cosa dels països nòrdics una mica austera i... però és una pel·lícula interessant, està bé i...
Passa a Copenhague, la pel·lícula?
Sí, la ciutat on universitària on passa la protagonista és allà, correcte.
Val. No, és que aquest cap d'any vam ser a Copenhague i ahir justament estava una mica nostàlgic i potser és la pel·lícula per recuperar
doncs,
una mica les sensacions daneses.
Ves-la a mirar a veure si coneixes algun indret.
Sí, no és gaire gran la ciutat, o sigui que alguna cosa coneixerem. Bé, què més tenim? Peter Rabbit?
Peter Rabbit, correcte.
Sí, a veure.
Érase una vez un hermoso bosque donde vivía un conejo
llamado Peter, con una chaqueta azul.
¡Perdón!
Y sin pantalones.
¡Adelante! ¡El jardín es nuestro! ¡Coged lo que queráis! Espera, ¿tú no eres el que intentó comerme? A ver esos dientes. Haz en plan... ¡Sí que eres tú! ¡Lo sabía! ¿Cómo estás? ¡Me alegro de verte!
Pot ser que sigui la típica pel·lícula infantil exagerada? Només ho dic pel tràiler, eh? Així molt, molt histriònica.
És possible, és possible. És una pel·lícula que està pensada directament per vacances de Setmana Santa. És
clar,
a dir,
és veritat, no hi comptàvem, això.
Clar, és això, conill, conill de Pasqua, per Setmana Santa, o sigui, tot relacionat, no? Els nens comencen les vacances de Setmana Santa demà, per tant, ja... comencen a sortir pel·lícules per calar mainada aquests dies que venen. I una és aquesta, Peter Rabbit, que és una pel·lícula que combina actors reals amb animació. És a dir, que tenim els conills, que són animats...
Els escoltem aquí cridant per darrere, mira'ls.
Sí, sí.
Ah, han acabat. És això, què dèiem, exagerada.
Exacte, sí. I llavors tenim actors d'imatge real que normalment estan en aquest tipus de pel·lícules per cobrar i poca cosa més, com són el cas del Don Hall Gillison i la Rose Byrne i el Sam Neill, que estan aquí fent aquesta comèdia que adapta un llibre infantil il·lustrat de Beatrix Potter, que és del mateix títol, Peter Rabbit, no? Aventures amb una granja, s'enfronta amb el granger, bé, etcètera.
Ara que em dius...
coses en principi divertides.
Ara que em dius això... Clar, ahir quan em vas dir Peter Rabbit, al principi ho vaig confondre que no fos una seqüela de Quién engañó a Roger Rabbit. No, evidentment
sí,
no. Però,
sí,
però ara que em dius
no.
que combina persona i dibuixos animats, home, doncs tan desencaminat no anava.
No, exacte, és el primer referent que et ve, no? Una pel·lícula animada en conill, que passa que aquí l'animació és 3D, i no té res a veure amb aquella pel·lícula.
Ui, perdona, que t'he tirat la sintonia a sobre, la volia posar de fons i l'he tirat molt forta. No. Molt bé, escolta, no sé, fes un bon cap de setmana a nivell cinematogràfic o què?
Home, ara portem, des que s'ha acabat el tema dels Oscars, portem uns dies que en fi, jo crec que fins passat Setmana Santa, o sigui, la setmana que ve, quan ja ens arriba Ready Player One, que és una pel·lícula molt forta, de moment hem tingut un parell de setmanes bastant fluixes, i aquesta també ho és, tot i que són pel·lícules que probablement arrosseguin part de públic, perquè hi ha un període de vacances i tal, però la qualitat de les pel·lícules en principi no és molt gran, eh? Jo recomano, per exemple, si voleu, Aniquilación, la pel·lícula que es va estrenar a Netflix, i és una bona proposta de ciència-ficció de l'Alex Garland, el director d'Ex Machina, que dius, una pel·lícula com aquesta no arribarà en sales i s'estrena directament a Netflix, no? Doncs sí, és una pel·lícula que està molt bé i val la pena.
Mm-hmm. Deies que la setmana que ve s'estrena una que t'interessa molt. Mira, en podem parlar ara, perquè com que la setmana que ve fem vacances i no farem la secció, doncs escolta, quina és aquesta pel·lícula?
Molt bé. Doncs és Ready Player One, l'última pel·lícula de Steven Spielberg. O sigui, Steven Spielberg té aquesta capacitat de dirigir més d'una pel·lícula a l'any i de que siguin molt diferents una de l'altra. Fa quatre dies s'estrenava Los Papeles del Pentágono i ara Ready Player One és una adaptació d'un llibre d'Ernest Cline que és un homenatge a la cultura popular dels anys 80. És a dir, està ambientada en un futur i la nostàlgia als anys 80 és molt gran. La societat està completament desfeta, és a dir, ens movem en un món així molt... no ben bé apocalíptic, però sí que és una societat distòpica bastant desastrosa i la vida bonica, real i que tothom vol viure està en una realitat virtual que es diu Oasis. I aquí és una realitat virtual que, bé, les capacitats econòmiques de cadascú també depenen a quins mons et pots moure, però hi té cabuda tothom, des de gent rica fins a gent pobra. Clar que uns poden anar doncs, a escoles virtuals, o sigui, es pot fer una mica de tot, i segons els punts que tens, perquè això és com un videojoc, doncs fas una cosa i una altra. El que passa que està plegat d'ous de Pasqua d'elements dels anys 80, perquè el protagonista és molt d'aquesta dècada. Aleshores, ell allà es fabrica un DeLorean, per exemple, com el de Regreso al Futuro, i veiem múltiples i moltíssimes referències a elements cinematogràfics dels 80, a videojocs, a llibres, absolutament tot. El protagonista ha de trobar una clau que li permeti obrir una porta, tal com si fos un videojoc, tot això amb, diguéssim, superant pantalles o passant diferents camins al llarg de... Te parlo del llibre, eh? El llibre més o menys és així, i pel que tinc entès, la pel·lícula tampoc canviarà gaire. Ha d'anar obrint una sèrie de portes que el conduiran a heredar uns diners impressionants que té un multimilionari, que precisament és el que ha fabricat aquesta realitat virtual que es diu Oasis. I no deixa de ser una pel·lícula, o la novel·la, vaja, que homenatjava Steven Spielberg en part, i en aquest cas tens Spielberg dirigir una pel·lícula sobre una novel·la que en part el ret homenatge amb ell, no? És el tancament perfecte del cercle.
I veurem com ho resol, perquè...
Sí, de moment les crítiques que han arribat dels Estats Units són bones.
Bones.
Són bones, sí, sí.
Molt bé.
Jo crec que el públic ens agrada la cultura vuitantera i crec que això serà un gaudi, però impressionant, eh?
Per cert, tu què en penses? Tu quina és la teva pàgina web de crítiques de referència? Perquè jo fins ara tenia Rotten Tomatoes, però no ho tinc clar.
Home, el bo que té Rotten Tomatoes... és que allò és un recull de crítiques de tot arreu. És a dir, bé, són de crítics nord-americans, el que passa que en tens moltíssimes. És un recull. Per tant, sí que és referent perquè tu allà ho tens tot. És a dir, el que passa que fa una mitjana global i moltes vegades, jo sé si, ho has de contextualitzar dintre de la cultura nord-americana. Val? És a dir, dintre de les seves preferències i els seus gustos, perquè et pots trobar pel·lícules, per exemple... que si fan determinada crítica política o religiosa o contra l'exèrcit o militar o coses d'aquestes que estan molt arrelades a la societat nord-americana, poden tenir una puntuació inferior quan són moltes pel·lícules que estan molt bé. O sigui, que a vegades no és fiable. O pel·lícules de terror o de cinema més gore, doncs solen tenir puntuacions també relativament baixes, és a dir, un minus valora una mica aquest tipus de gènere. Per tant, ens ho han d'agafar una mica amb pinces. Sí, Rotten Tomatoes és una bona pàgina, serveix moltes vegades en grans línies per saber si una pel·lícula està bé o no està bé, però també hem de mirar de quina pel·lícula estem parlant. Matisant-ho, però bé, jo crec que fas bé, eh? és una bona pàgina de consulta.
Sí, per cert, que em va sorprendre que l'última de Star Wars té molt bona puntuació per part de la crítica a Rotten Tomatoes, però al costat hi ha la puntuació dels usuaris i aquí la deixen pel terra. Per tant, aquestes coses són una mica...
Sí, això passa, perquè bé, és que és complicat. El crític no diré que sigui neutral, perquè no ho és, però el fan és molt fan. Aleshores, el fan normalment puntua i si li han fet una cosa a una pel·lícula que no li ha agradat, una saga que s'estima molt, anirà per tot arreu despotricant del que han fet, no? Clar, aquí una mica entra en joc tot.
Ignasi Arbat, ningú no és perfecte. Ni els crítics, ni els usuaris.
No.
I aquest és el programa que farem, que escoltarem avui, avui dijous a Ràdio Capital, aquest vespre.
Perfecte. Molt
Vinga,
bé.
Fins a la tarda.
Vinga, una abraçada, Dani. Adéu.
Adéu. Anem a l'agenda. Palafrugell, avui a l'auditori del Museu del Suro, hi tindrà lloc la conferència El paisatge com a motor i víctima de la transformació turística. Pau Ponseti.
A 8:15 del vespre, Carolina Martí Llambric, doctora en geografia en l'especialitat d'ordenació del territori i gestió del medi ambient, ens parlarà sobre el paisatge de la Costa Brava i com aquest ha anat canviant durant els anys gràcies o no al turisme. A més, després de la conferència es projectarà el vídeo Els límits de la Costa Brava, que pretén fer reflexionar a l'espectador de forma seriosa i contundent sobre cap a on ha d'anar en un futur la Costa Brava.
I a Torroella de Montgrí, ara que s'apropa la Setmana Santa i els padrins han de regalar la mona de Pasqua a l'escola Bressol Petit Montgrí, ens proposen una activitat ben diferent.
De mones n'hi ha de tots colors i de tot tipus. Cases de xocolata blanca, els nostres esportistes preferits, vaixells pirates, pilotes de bàsquet, de futbol, els dibuixos animats més famosos, però què millor que tenir la mona que volem i, a més, fer-la nosaltres? Avui, a 3:45 de la tarda, l'Escola Bressol Petit Montgrí ens proposa un taller de mones de Pasqua on ens ensenyaran el procés per fer-ne una i, a més, podrem fer la nostra pròpia mona. Una molt bona ocasió per fer una mona de Pasqua ben original.
Moltes gràcies, Pau. I tal dia com avui, els Beatles editaven el seu primer disc, Please, Please Me. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in.
Marc Clapés.
El 1963 es va publicar al Regne Unit el primer treball de la banda de Liverpool, amb el qual van començar la Beatlemania, després de l'èxit que havien tingut els senzills Love Me Do o el tema que donava nom al disc. El treball es va situar al número 1 al seu país, aguantant fins a 30 setmanes consecutives, sent substituït pel segon disc del grup, With the Beatles. En el treball trobaves cançons com I Saw Her Standing There, P.S. I Love You, Do You Want to Know a Secret o Twist and Shout.
I ara precisament estem escoltant Do You Want to Know a Secret. Tal dia com avui, el My Chemical Romance anunciaven la seva separació.
El grup de Gerard Way es va formar el 2001 i va estar actiu fins al 2013, quan van anunciar que tot tenia un principi però també un final. El seu vocalista es mostrava trist amb aquest comiat, però poc temps després començaria carrera en solitari. Des de llavors s'ha especulat molt amb el futur retorn del grup, tot i que de moment encara no hi ha constància que això hagi de succeir.
Moltes gràcies, Marc. Bury me in all my favorite colors, my sisters and my brothers. Falten 2 minuts i mig perquè arribem a les 9 del matí i ara repassem el que ha donat de si el supermatí d'avui, repassem l'actualitat del Baix Empordà en aquest dia dijous 22 de març amb Antoni Celles i la Sílvia Pedret.
La torroellenca Dolors Bassa, citada a declarar divendres juntament amb la resta de consellers, així com Carme Forcadell i Barta Rovira. El jutge Llarena els comunicarà les ordres de processament. Mentrestant, la xarxa Dona Girona i la UGT han homenatjat Dolors Bassa amb un acte aquest dimecres.
Toc d'alerta dels ADF a Gavarres Marítima per 2 petits incendis al Baix Empordà, un a Calonja i l'altre a Tamariu. Tots dos van afectar uns pocs arbres d'una zona boscosa i el perill no va anar més enllà. Els ADF alerten d'una situació de risc.
Problemes amb els arbres en la reforma del Passeig Rius i Calvet de Sant Feliu. L'estat de les arrels obligarà a talar la quinzena d'oms catalogats. Trasplantar-los posaria en risc el mur de contenció del passeig. El ple ho aprova d'urgència.
Verges estrenarà un nou consultori l'any vinent. El proper mes de maig s'adjudicarà l'obra mitjançant un concurs públic i la construcció s'iniciarà al llarg del tercer trimestre de l'any.
Presenten la tercera edició de la campanya Hola, visita Empordanet, que promou el turisme cultural i patrimonial a la zona de l'Empordanet. Hi participen la Bisbal, Ullastret, Forallac, Corçà i Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura.
Begur tindrà capgrossos. Els alumnes de l'escola Doctor Arruga li han demanat a l'alcalde, a qui han entregat una carta durant una visita a la sala de plens de l'Ajuntament, i el batlle els ho ha confirmat.
El Museu del Suro i la policia local de Platja d'Aro reben distintius de qualitat turística. El Consell Comarcal ha lliurat aquest reconeixement a 62 empreses i entitats del Baix Empordà.
Fins aquí el Supermatí. Moltes gràcies a tot l'equip que ha fet possible aquest programa, a tota la redacció d'informatius. Demà tornarem a ser aquí. Demà torno a presentar jo, en Dani Cortés, a l'informatiu, al Supermatí. I després ja marxarem de vacances. Recordeu sobretot també que us podeu apuntar a la calçotada popular, a la capital sotada. En tot cas, bé, acabem amb el temps d'en Martí Seguer i acaba el Supermatí.
Avui seguim amb una jornada marcada sobretot pel vent de tramuntana, que encara bufa amb intensitat i que ho farà ben bé fins la tarda, moment en què començaran a aparèixer algunes bandes de núvols, però serà un dia en conjunt assolellat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per onades que poden superar els 2,5 metres i unes temperatures entre els 2 i els 12 graus. Divendres també serà força assolellat, serà a partir del vespre que la nuvolositat s'anirà fent més abundant i compacta, i dissabte, quan ens arriben les precipitacions.